Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem de l'Enciclopèdia Castellera i ho farem de la mà del seu director, en Xavier Brutons. També anirem fins a Tarragona, on comencen els dies intensos del Festival Romà Tarracoviva i en Magí Seritjol, director del festival, ens explicarà les novetats d'aquest any. A Santa Coloma de Queralt celebren una nova edició del Som Terra de Patrimoni i descobrirem què és de la mà de la Regidoria de Cultura del municipi. Tot això i molt més durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som Terra de Festa. I abans d'anar cap a Tarragona per descobrir el festival Tarracoviva, qui ens posa la banda sonora per ambientar-nos en aquesta època romana són Manel, que en el primer disc que van treure l'any 2008, els millors professors europeus, el disc que els va portar cap a aquest èxit que han anat consolidant al llarg dels anys, tenien una cançó que portava per títol Roma i on explicaven com seria si haguéssim nascut a Roma. Per tant, escoltem aquest Roma de Manel.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi. Estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem els teus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses
i passegen
Tarragona s'endinsa ara ja sí de ple en el seu passat romà i ho fa de la mà de Tarracoviva, el festival de recreació romana que enguany arriba a la seva 20a edició. Per saber-ne més coses parlem amb en Magí Seritjol, que és el director del festival. Bon dia, Magí.
Hola, bon dia.
20 anys de Tarracoviva a la ciutat de Tarragona. Podem parlar, sí, d'un festival consolidat i un dels clàssics de les nostres comarques.
Bueno, podem parlar d'un festival que ha assolit una sèrie de reptes. Jo crec que ens queda encara moltíssim camí per recórrer. Tenim moltes coses encara per explicar, per dir, per entusiasmar públics nous. El món de l'antiguitat clàssica, el món del Mediterrani clàssic, dona per moltíssim. I encara ens queda molt i, per tant, contents de la fe, però il·lusionats pel futur. És a dir, la idea és que el festival encara li queda molt recorregut. Jo crec que estem tot just començant un llarg camí d'apropament al que jo considero que és essencial per a una persona que viu al voltant d'aquest mar, del Mediterrani, que és conèixer els orígens de la seva cultura, els orígens de la nostra civilització.
Quina és la salut actual, doncs, del festival? Com el veus actualment?
Home, això fa de mal dir, perquè és el públic el que ha de dir i els agents que en gaudeixen del festival que haurien de fer aquesta edició. Nosaltres estem molt il·lusionats, molt contents per aquesta edició. Vam començar el diumenge molt bé, estan anant les activitats amb força bé. Ara tenim aquests 2.000 nanos que estaven fent activitats per les escoles. Està tot en marxa, de moment el temps ens està respectant, per tant, de moment tot va bé i estem contents. El que passa és a dir, quan una vegada acabi tot, doncs un moment fent, quan acaba, doncs fent balanços, mirant això així mateix, o coses que potser no han anat suficientment bé, jo què sé, això ho estem fent sempre, s'han de fer valoracions, no? Ara, la valoració bàsica que jo faig és que tenim unes ganes enormes de seguir ampliant temes, èpoques, civilitzacions, descobrir coses que molta gent ni somiem, no? Tot el llegat, ja no només romà, sinó del món púnic, del món persa, i totes les relacions exteriors de l'imperi romà amb totes les grans civilitzacions exteriors. Això és un tema apassionant. I el tema de les dones, per exemple, que comencem aquest any amb una programació específica, no? Això ens pot donar molta canxa. Queda molt per conèixer, molt per saber i per gaudir.
Clar, el Tarracoviva té molts eixos temàtics, però enguany sí que n'hi ha potser dos que són més forts, com són l'esport i les dones. Per què heu escollit aquests dos temes per donar-los una mica més de pes?
Bé, mira, el tema, diguéssim, una mica central d'aquest any és l'esport i la cultura. Sempre hem posat, no hi ha l'esport al Mediterrani clàssic, sinó esport i cultura al Mediterrani clàssic, perquè ens interessava l'esport al món clàssic en tant en quant va ser capaç de generar cultura. És a dir, l'ideal atlètic, l'ideal de l'esportiu, la DT, l'agonística, tots aquests conceptes de Grècia, de Roma, van crear llaços amb la literatura, amb la filosofia, amb l'escultura, en fi. I això és el que volíem tocar, és el que estem tocant, i per tant aquest és el tema central. Per què? Home, perquè hi ha els Jocs del Mediterrani d'aquí pocs mesos, i per tant vam considerar que seria interessant afegir-nos, a fer una aportació als Jocs Mediterranis des de la cultura clàssica, des del que som, que és el món clàssic. Per tant, això és el tema principal. I el segon tema és dones, perquè tot i que ja anàvem tocant temes sobre dones i sobre el món femení a l'antiguitat, ens ha semblat donar-hi encara més rellevància i fer més activitats sobre aquest apartat de la història, que ens sembla que no és prou conegut i que s'ha de potenciar, perquè els estudis de gènere en els últims 20 anys a les universitats europees han fet uns avanços enormes. Tenim ara molta més informació sobre dones a l'antiguitat, amb molts estudis seriosos, i per tant val la pena donar-la a conèixer, no? I és un món fascinant, perquè moltes vegades se'ns ha dit coses que no són exactament certes, no? Les dones, com que no estaven en política, doncs semblava que no fossin, no? I tant que hi eren. I tenien molta rellevància en molts camps, com l'economia, la cultura, la ciència, i per tant això ho volem destacar, perquè la gent conegui que, malgrat que les societats clàssiques són, evidentment, societats patriarcals, masclistes i classistes, van haver dones que van ser capaces de saltar-se això i fer aportacions en àmbits molt complets, molt diversos de la cultura humana, i això crec que val la pena destacar i val la pena posar-ho en valor.
Comentaves abans també que Tàrraco Viva no només es centra en la cultura pròpiament romana, sinó que també teixiu aliances, per exemple, amb la cultura egípcia, amb l'antiga Grècia. Hi ha hagut anys on això potser ha estat l'eix temàtic a la programació, però sí que hi anem trobant pinzellades també els altres
sí,
anys.
Sí, doncs ho vam dir, és a dir, mantindrem activitats sobre Grècia, mantindrem activitats sobre Egipte. No pot ser d'altra manera perquè, a veure, no, fixa-t'hi, hi ha una gran lliçó del món romà, per mi, és que Roma va, d'alguna manera, negar-se a si mateix a nivell cultural, és a dir, la nostra cultura no està a l'alçada del que són la cultura grega i egípcia, i per tant el que vam fer va dir molt bé, si la cultura grega és més potent que la nostra, nosaltres volem la grega. Això és d'una saviesa enorme, enorme. I el que vam fer és adaptar-la a les seves característiques polítiques, sobretot, perquè els romans bàsicament eren polítics. Això ho diu Ciceró. Ciceró li escriu una carta a un amic seu, li diu, vosaltres els grecs sou homes de pensament, de creativitat, sou artistes, sou poetes, sou filòsofs, sou científics. Nosaltres els romans hem nascut per manar, per governar. És a dir, el nostre és la política. I això és d'una saviesa enorme. Llavors, no s'entén Roma sense les altres cultures. I no s'entén el món clàssic antic sense saber que era un món molt divers. No hi havia una sola cultura romana per tot l'imperi. A l'imperi hi havia moltíssimes cultures, moltíssimes maneres de veure el món diferents, religions, llengües, i el que volem donar a entendre és que el món romà és precisament això, és la pluriculturalitat, és la plurireligiositat, i per tant forma part de Roma aquesta diversitat. No s'entén Roma sense totes les altres cultures.
També ens comentaves que teniu aquest final de setmana ja 2.000 nens al Camp de Mart a Tarragona. Podríem dir que el Tàrraco Viva té un gen didàctic que es plasma en gairebé totes les activitats.
És que és didàctic 100%. És a dir, és que el festival és un festival de divulgació. I a més ens definim així. És a dir, un festival de divulgació històrica del món antic. Bàsicament romà, però també del món antic. I vull dir, la divulgació, la didàctica, és el moll de l'os del festival. És a dir, nosaltres, a l'hora de triar una activitat, si no té un contingut didàctic, no l'incluïm. Per molt bonica que sigui, és a dir, encara que sigui molt brillant i que quedi molt bé, si no hi ha una voluntat d'explicar coses, d'arribar a la gent, de dir didactisme, de divulgació, no ens interessa. No som un festival d'arts escèniques, no som un festival de, diguéssim, de festa participativa, som un festival dedicat a la divulgació de la història. I, per tant, l'eix temàtic central sempre serà divulgar la història. No hi ha cap activitat de recorrida, cap, ni una, que no hi hagi algú que estigui explicant allò que la gent està veient.
Però sí que teniu activitats que podríem dir que llueixen molt més, i una de les novetats d'enguany és la recreació de la vida en un carrer romà, al Palau de Congressos. Què ens hi podrem trobar allà?
Bé, allí el que hem fet és una recreació d'un fragment d'un carrer romà per mostrar, perquè sigui una eina per explicar conceptes de vida quotidiana de fa 2.000 anys. És a dir, la idea és, bàsicament, amb veïns de Roma, la idea és fer comparances entre com, la vida de veïns d'un barri de fa 2.000 anys i la vida d'ara. És a dir, en què ens assemblem, en què ens diferenciem? Als carrers hi havia servei de neteja, hi havia guàrdia urbana, hi havia restaurants, la gent de què treballava, de com es guanyava la vida. La gent tots eren iguals? Era una societat igualitària o una societat classista? Les dones quin paper tenien en aquell entramat urbà? Per tant, el que farem és, amb l'ajut d'una recreació d'un fragment, que és el que hem pogut ser un fragment d'un carrer romà, explicar conceptes més profuns, més sociològics, històrics, que això jo crec que la gent que vingui ho podrà gaudir molt perquè l'efecte és immediat. Vull dir, li estarem explicant i ho estarà veient. I per tant, entre l'explicació i el veure el que s'explica, això té una potència didàctica i comunicativa enorme, de primer nivell.
Això serà al llarg dels dos caps de setmana, el demà dissabte i diumenge 18-19 i el 25 i 26. Aquí a la Conca
sí,
de...
Diguem. Això és, el veïns de Roma ho fem aquest divendres i aquest dissabte i el divendres i dissabte de la setmana que ve. A la nit dels dos dissabtes expliquem el mateix, és a dir, el mateix carrer, però de nit. Perquè les nits en una ciutat romana era un altre món. O sigui, eren com a dues ciutats absolutament diferents. Aleshores expliquem de dia i ho explicarem també de nit.
Aquí a la Conca de Barberà encara no ha arribat al Tàrraco Viva, però sí que us heu anat estenent al llarg d'aquests 20 anys pel territori. Quins municipis, a més de Tarragona, acullen ara activitats i com està sent l'acollida en aquests municipis on us heu anat estenent?
Doncs mira, nosaltres ja fa anys que col·laborem amb... i tenim una clara vocació territorial, i a més, és que no pot ser d'altra manera, perquè és la mateixa manera que concebien els romans l'espai, el territori. És a dir, per ells, una ciutat no era només la part de carrers, la part urbana, la urbs, dintre d'unes muralles, sinó que hi havia això i hi havia l'àger. L'àger era tot el territori que envoltava, ara en diríem el terme municipal, que envoltava la ciutat, que era enorme, el terme municipal. El terme municipal de Tàrraco, de l'època romana, anava, bàsicament, des de Vandellós fins a Martorell, i des del mar, pràcticament, fins a Lleida. És a dir, que era un terme municipal enorme. I el que volem és recuperar aquesta idea de territori unit, diguéssim, que està en relació, i ja fa anys que col·laborem amb Cambrils, a través de la Villa de la Llosa, el Museu de Cambrils, el Tafulla amb la Villa dels Munts, el Museu Arqueològic de Tarragona, a Consentí amb Sencelles, a Vila-rodona amb el Columbari Romà, i a Falset, que no tenen restes romanes, però no tenen restes físiques, però tenen un passat de cultura del vi que ens interessa moltíssim. És a dir, és una cultura que ve de l'antiguitat i, per tant, ens interessa moltíssim incloure també, en aquest cas, el Falset i el Priorat. La Conca de Barberà, de moment encara no hi hem entrat, però estem oberts, i si algú de la Conca fa una proposta de participar i de col·laborar, doncs estem oberts a totes les col·laboracions.
A més d'aquesta extensió pel territori, una de les altres voluntats que arrossegueu des de ja fa anys és la potenciació dels grups de recreació històrica del territori, sobretot de Tarragona. Com tenim la situació actualment?
Bé, vam començar de zero, no en teníem cap, en aquests moments hi ha uns 8 grups de recreació a la ciutat de Tarragona, jo crec que és la ciutat que més grups de recreació té a tota Europa, i per tant estem molt contents, són quasi 1.000 persones a la ciutat que estan englobades amb les activitats d'aquests grups, que estan tot l'any creant guions, creant, proposant temes, recreant vestuari, recreant material, per oferir activitats durant el festival perquè la gent pugui entrar millor en el món clàssic. De totes maneres, els grups de recreació, nosaltres hem donat un toc que no tenen els grups de recreació de països anglosaxons, i és, els països anglosaxons, els grups de recreació, són més grups de, diguéssim, és la passió d'un grup que ho fa per passar-s'ho bé ells. Nosaltres el tarannà l'hem canviat una mica, i el tarannà no. Nosaltres recreem la història per divulgar-la. És a dir, estem al servei del públic, no al servei nostre, no al servei de cada grup de canina. Nosaltres ho fem per nosaltres i passem un cap de setmana solíssim i ens entretenim molt i diguéssim, desenvolupem la nostra passió. No és aquest el tarannà. El tarannà és, ens apassiona, la història ens agrada molt, tant que li dediquem moltes hores a l'any, però per què? Per apropar-la a la gent, per apropar-la al públic, per explicar-los coses, perquè la gent surti i dient, ah, això no ho sabia. On dia, quina reflexió més interessant. Això és el que pretenem, és a dir, la recreació al servei de la divulgació, no al servei de si mateixa.
Magí, ja per anar acabant, sé que és difícil perquè hi ha una quantitat d'activitats molt elevada, però algunes recomanacions per aquest cap de setmana?
Bé, això és difícil sempre de dir, sí. Perquè saps què passa? Que tenim, bé, aquest any ja en passem dels 450 actes, val? Durant 2 setmanes, amb un diumenge, per tant són 15 dies, que hi ha, clar, formats molt diferents, per públics des d'escolar fins a gent gran, fins a gent especialitzada, gent que no és més bo un tas. Per tant, és una oferta molt variada, adaptada a un públic bastant heterogeni. Jo el que aconsello sempre és que entrin al nostre web o agafin el programa, se facin una ullada i decideixin, mira, doncs m'interessa aquella xerrada, m'interessa aquell taller, m'interessa aquell espectacle de recreació, i que la gent decideixi allò que es deixi portar pel que creu que li interessarà més. No se l'acabaran, el festival és impossible de veure tot, i per tant, tornin l'any que ve, que seguirem oferint una gran programació de divulgació del món clàssic.
Magí Sarritjó, el director del Tàrraco Viva, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort, molts ànims aquests dies de molta feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, vagi bé.
Igualment.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio, els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí.
El Toc de Castells és segurament una de les cançons populars més versionades del nostre país. I per ambientar-nos en aquest món casteller, del qual després parlarem de l'Enciclopèdia Castellera, escoltem una d'aquestes versions del Toc de Castells, en concret la que feia el grup Riu. Thank you.
Cossetània Edicions va publicar, a principis d'any, els dos primers volums de l'Enciclopèdia Castellera. Es tracta d'una obra coral que en aquests dos primers volums sintetitza la història del món casteller. Per saber-ne més coses, parlem amb en Xavier Brutons, que és filòleg, periodista casteller i director d'aquesta enciclopèdia. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
D'on surt la idea de fer l'Enciclopèdia Castellera?
Bé, de fet, quan Cossetània Edicions va contactar amb mi fa cosa de 20 anys per dirigir la col·lecció L'Aixecador, de l'editorial, que és una col·lecció monogràficament dedicada als castells, doncs una mica ja ens ballava pel cap, no?, aquesta idea de fer una enciclopèdia. I llavors, fa cosa una mica més d'un any, la mateixa editorial doncs, es va posar a contactar amb mi per dir que això doncs, anava finalment endavant. Així va anar la cosa.
El pròleg també justifiques la necessitat perquè l'última gran obra publicada era Mont Casteller del Pere Català Roca i datava del 1981.
Sí, correcte. De fet, el Mont Casteller de Català Roca podem dir que era una obra que tenia ja aquesta vocació enciclopèdica, no? El que passa que, com has dit, la mala sort, entre cometes, que va tenir és que es va publicar l'any 81, que és just el moment que estava a punt de començar la segona època d'or, no? I, per tant, col·loquialment diríem, es va acabar de publicar quan el millor estava encara per arribar, no? I llavors, clar, és una obra que malauradament no ha pogut documentar doncs, a tots aquests 40 anys pràcticament que han viscut el moment més àlgid casteller, no? I d'altra banda, també es tractava, a part d'actualitzar coneixements, d'ampliar-los, no? Perquè en aquestes últimes 4 dècades, doncs, la veritat és que s'ha investigat molt, s'ha fet molta recerca, s'ha publicat molt sobre castells, no? De manera que avui en dia en sabem molt més que no fa 40 anys. I, per tant, pràcticament ara era el moment ideal, no?, per publicar una enciclopèdia, tenint en compte aquesta eufòria que viu el món casteller.
Clar, era curiós que amb el volum de publicacions castelleres que hi ha ara mateix ningú s'estés atrevint a ajuntar-ho tot una altra vegada.
Sí, jo crec que realment feia falta a nivell editorial una obra de síntesi global i de conjunt, no? Perquè, com bé dius, s'ha publicat molt, no només llibres, monografies, sinó també molts articles. I, clar, això, diguem-ne, que un lector no especialitzat, doncs... té el problema de la dispersió, no? Que, bueno, moltes vegades fins i tot el coneixement. No saps que determinat article s'ha publicat i d'altres vegades ho saps, però no saps on trobar-lo, no? I d'alguna manera, doncs, una enciclopèdia ha de fer aquesta funció, no? D'obra de síntesi, de consulta global.
En aquests primers dos volums de l'enciclopèdia, podríem dir que hi escriuen primeres espases de l'estudi de la cultura popular i els castells, com l'Àlex Cervelló, l'Eloi Miralles, el Josep Bargalló, el Jordi Bertran, entre d'altres. Ha estat fàcil la tria de les persones que han anat fent els diversos capítols?
Sí, en principi sí, perquè afortunadament, com has dit, doncs, l'estol d'especialistes és bastant important, no? I en els últims anys doncs, bastanta gent doncs, hi ha estat investigant. De fet, jo crec que aquest és el principal actiu de l'enciclopèdia, són els seus col·laboradors, els seus especialistes, no? Ja que la idea era aquesta. Com has dit a la presentació, es tracta d'una obra coral, una obra col·lectiva, en la qual doncs, hem intentat buscar l'excel·lència de l'especialista, no? Perquè aquesta persona és la que coneix en profunditat el tema del qual escriu. I clar, en tot cas, les referències bibliogràfiques que hi ha al final de cada volum permeten doncs, al lector interessat ampliar el coneixement sobre un punt determinat, no? Però ja et dic, estem molt contents d'això, d'aquesta col·laboració, perquè es nota, no? Es nota quan una persona doncs, domina un tema, pràcticament ho ha llegit tot sobre aquella qüestió, coneix pràcticament totes les fonts orals i escrites, i això jo crec que a nivell de qualitat es nota.
Clar, a més, una mica de síntesi d'obres que han fet alguns d'aquests autors. Em ve el cap, per exemple, l'Àlex Cervelló, que ha publicat recentment un parell de llibres sobre la història dels Xiquets de Valls, i aquesta enciclopèdia fa una mica de síntesi, no?
Clar, exacte. Sí, mira, aquest seria un exemple paradigmàtic, no? Com dius, l'Àlex va publicar fa uns 3 anys el llibre sobre Xiquets de Valls durant el primer franquisme, que de fet és un resum de la seva tesi doctoral, a la Universitat Rovira i Virgili, i fixa't, el desembre passat es va presentar la seva última obra, que és L'origen dels castells, no? Dels xiquets de del Vall de Valenciennes, dels xiquets de Valls. I clar, l'enciclopèdia es va publicar a finals de desembre, per tant, vam ser a temps, afortunadament, d'incloure totes les novetats i totes les informacions inèdites que aquest important llibre de l'Àlex Cervelló aportava sobre l'origen dels castells. Per tant, aquest és un exemple d'això, de que contínuament surten coses noves, perquè, i això és un símptoma molt positiu, perquè vol dir que hi ha molta gent que continua a dia d'avui investigant i treballant, no? Un altre exemple seria el Xavier Güell, no? Que fa el capítol de la Moixiganga i de la Renaixença castellera, el primer volum, i que no para de publicar el blog personal que té, i bueno, perquè és una persona que treballa molt. De fet, és l'autor que té més cites bibliogràfiques al primer volum, no?
L'enciclopèdia resol grans dubtes o grans debats de la història del món casteller, pensant, per exemple, en castells polèmics del segle XIX, sobretot.
Sí. Bueno, aquesta és una bona pregunta. Aleshores, aquí jo et contestaré que, diguem-ne que hi ha algunes certeses, no? És a dir, hi ha coses de la història dels castells que sabem del cert, no? Posaré un exemple. Doncs sabem del cert que el setembre del 1881 la Colla Vella dels Xiquets de Valls va descarregar el quadre de Nou Neto sense folre a Tarragona, no? I per què dic que ho sabem del cert? Doncs perquè hi ha un parell de notícies coetànies periodístiques que ho avalen, i això s'hi suma a la tradició oral, que fins i tot ha recollit l'alineació del castell, no? Aquest seria un exemple de certesa. Però després, com dius, hi ha una sèrie de castells polèmics. Per exemple, al primer volum hi ha un apartat sobre els anomenats castells nets del segle XIX, com podrien ser el 3 de 9, el Pilar de 7 i el 2 de 8 sense folre. Llavors aquí, sincerament, més que donar una resposta, ara mateix potser els nostres coneixements històrics no ens permeten donar una resposta contundent. Aleshores, el més honest intel·lectualment és plantejar l'estat de la qüestió. I això és el que fem, no?, en els casos aquests. És a dir, això és el que sabem ara, en el moment actual dels nostres coneixements i amb les fonts de les quals disposem, eh? I això vol dir que potser d'aquí un temps en sabrem més i podem donar una altra versió dels fets.
L'enciclopèdia estarà formada per 6 volums, ens en falten 4, doncs quins altres aspectes queden per explicar del món casteller?
Sí, de fet, mira, ara aquests dies estem tancant els textos del tercer volum, que estarà íntegrament dedicat a la tècnica castellera, la primera part, i la segona part de la ciència que hi ha darrere dels castells. L'apartat de tècnica l'elaboraran bàsicament el Jordi Andreu i la Raquel Sans, i l'apartat de ciència el doctor Jaume Roset, que és l'exdirector científic i mèdic de la coordinadora. Després, el quart volum està pensat monogràficament per qüestions d'antropologia i sociologia aplicades als castells. El cinquè volum, en principi, serà sobre la projecció externa del món casteller, és a dir, projecció fora dels seus orígens geogràfics, i també, lògicament, parlarem de la internacionalització del fet casteller. I, finalment, l'últim volum està pensat més aviat com una miscel·lània, en la qual doncs, tractarem temes com la música i els castells, la literatura i els castells, l'art i els castells, la llengua dels castells, etc. Aquest és una mica el pla global de l'obra.
Quina temporalitat us marqueu per tenir-la acabada?
Sí, a veure, la idea, segons m'han dit a l'editorial, és que enguany, a finals d'any, surtin publicats el tercer i el quart volum. Mm. I llavors la idea seria que el 2019 poguéssim completar l'edició de l'enciclopèdia.
Ara que ja fa gairebé mig any que van sortir aquests dos primers volums, com està anant l'acceptació d'aquesta enciclopèdia?
Sí, mira, precisament l'altre dia demanava a l'editorial si tenien dades de venda i em van dir que encara no, que no les han pogut processar, però vaja, a mi m'han arribat lògicament comentaris i penso que en general l'acceptació ha sigut bona. Hi ha hagut gent que ens ha felicitat, i especialment m'han fet dos comentaris que la veritat és que m'agraden, m'afalaguen bastant, no? El primer és que està ben escrit i que per tant s'entén bé, i jo crec que és important, no? Perquè sobretot que arribi bé a qualsevol tipus de lector, ja sigui neòfit com aficionat casteller o casteller. I en segon lloc, aquests dos primers volums jo crec que omplen un buit editorial sobre castells, que era que fan la funció d'un manual d'història. Diguem-ne que aquí, en aquests dos primers volums, tens tota la història dels castells, des dels antecedents i els orígens, fins a l'actualitat, no? que l'hem tallat el 2016. Perquè, clar, fins ara el que havies de fer era consultar l'apartat d'història d'aquests volums divulgatius, no? Com Fent Pinya o Montcasteller o d'altres, però no hi havia realment una història castellera. I aquests dos volums fan una mica aquesta funció.
Tu que l'has pogut llegir amb atenció, aquests dos primers volums, no sé si hi ha algun aspecte històric que t'hagi sorprès especialment.
Sí, a mi especialment, personalment, la història m'agrada molt, no? Desperta molta curiositat. Llavors, jo crec que d'entrada m'ha sorprès, és molt interessant el capítol que fa el Jordi Bertran sobre els antecedents, en el sentit de comprovar que els balls de valencians, al segle XVII, que com el seu nom indica eren originaris de l'antic regne de València, doncs no només van venir a Catalunya, no? Sinó que també van actuar, per exemple, es documenta a Madrid, a Sevilla, a Bilbao, a Navarra, no? És a dir, que diguem-ne que eren bastant itinerants per tota la geografia espanyola, no? I el cas és que aquí Catalunya va agradar molt, ens ho van copiar i ho van perfeccionar, no? Això d'una banda. I després també he trobat molt interessant, per destacar, el capítol de l'Àlex Cervelló, sobretot quan documenta per primera vegada l'existència, el 1791, d'un ball de valencians ballenc, no? Que una mica seria el que l'evolució d'aquest ball portaria al naixement dels castells al Bressol.
Xavier, ja per anar acabant, amb la perspectiva històrica que porten aquests dos primers volums de l'enciclopèdia, com veus ara mateix el món casteller i cap on creus que podria anar?
Bé, jo crec que el món casteller objectivament està en el seu millor moment de tota la seva bicentenària història, això és indiscutible, però també veig que està en un moment en què el gran creixement que ha tingut i que fins i tot està tenint, no? Perquè encara surten notícies de creació de colles noves, doncs li planteja alguns interrogants. I jo, bàsicament, el resumiria en dos d'importants de cara al futur, no? El primer és la qüestió de la seguretat, que per mi és fonamental. I sí que és veritat que si comparem l'època actual amb la decadència, doncs no hi té res a veure, és a dir, la preocupació aquesta per la seguretat dels castells és una qüestió molt moderna i els castells en aquest sentit ho han fet molt bé. Sí. Però tot i amb això hi ha alguna, com ha alertat el doctor Jaume Roset, últimament hi ha alguna dada una mica preocupant, i és que tot i que no puja el percentatge de caigudes, sí que amb les mateixes caigudes augmenten les lesions greus, no? Sí. Llavors jo crec que aquí s'ha de fer un toc d'atenció. I l'altra qüestió és una mica la sostenibilitat econòmica de les colles, perquè diguem-ne que s'ha demostrat que la dependència de les subvencions públiques doncs no funciona per una qüestió de que la situació econòmica no és la més bona, diríem, no? Sí. Jo marcaria aquests dos punts, diguem-ne, com a grans interrogants dintre d'una situació general molt bona.
No sé si aquests interrogants els podrà resoldre l'Enciclopèdia Castellera.
Bueno, de fet, el volum de sociologia en parlem d'aquesta qüestió, eh? I en tot cas, com et deia, doncs es tracta de plantejar qüestions i preguntes més que no pas de donar una solució, perquè no tenim una vareta màgica.
Perfecte, Xavier Brudons, filòleg, periodista casteller i director de l'Enciclopèdia Castellera, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort, molts ànims.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Una abraçada, vagi bé.
Gràcies.
La Conca de Barberà és terra de festa.
Santa Coloma de Queralt celebra aquest cap de setmana la tercera edició de Som Terra de Patrimoni. Angelina Noguer, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Coloma, i ens atén per saber-ne més coses. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Com sorgeix aquesta iniciativa?
Mira, aquesta iniciativa sorgeix del fet que Santa Coloma és una terra amb ric patrimoni cultural, històric i molt associatiu també. Cultura tradicional també hi és molt present. I doncs en un moment donat ens sembla que cal potenciar tots aquests béns dels quals podem gaudir i mostrar-ho al públic, evidentment.
Enguany és aquesta tercera edició, no sé quina valoració en fan dels dos anys anteriors.
Mira, pensa que té èxit tant entre els foranis que ens veniu a visitar com amb la gent del poble, que els agrada doncs, de poder visitar lliurement, obertament, els seus monuments, L'any passat justament vam estrenar la botiga de Cal Jaume Punto, una botiga històrica, museística. Ha tingut molt d'èxit durant tota la temporada i enguany en aquesta botiga doncs, hi obrim una rebotiga on es pot veure material de l'obrador, d'una confiteria, pastisseria, etc. No? Per tant, sempre va augmentant el valor del poble quan a oferta turística, però també és un dia en què volem posar molt en valor tot el patrimoni històric que té la vila. No? I ja dic que tant agrada a foranis com a vilatans.
Per la gent que desconegui què és això del Som Terra de Patrimoni, quines activitats es realitzen a Santa Coloma durant el cap de setmana?
Mira, n'hi ha moltes. No us avorriré pas plantejant-vos-les totes. Potser us en puc fer una petita pinzellada, m'agradaria no deixar-me res. Bé, tot el cap de setmana ens venen a visitar els campers. Ja fa també un any que vam habilitar una zona de campers que ha anat tenint molt de seguiment i doncs aquest any ens tornen a venir a visitar. I llavors, per exemple, inaugurem unes exposicions dedicades a les eines del camp, una doncs, explicant o mostrant eines que ara doncs, ja pels nostres fills són desconegudes, i l'altra doncs, explicant com aquestes eines han servit per convertir-se en escultures, que és a càrrec del Josep Maria Roca, un arquitecte fill de la vila. I de passada inaugurem una joieta nostra que fins ara no era visitable, que és el Jardí del Castell, amb la qual cosa es podrà veure la torre, que és la part més maca del castell, des d'una altra perspectiva. També comencen els actes de Festival Maig, hi ha concert al vespre, correfoc amb diables de Santa Coloma i diables convidats, i llavors dissabte l'acte per excel·lència és que aquest any coincideix amb el Tross Food, que és una caminada que alterna doncs, paisatge amb degustació de productes de la terra per tota la Vall del Corb. I aquest any l'edició entra doncs, al territori de Santa Coloma. Després a la tarda tenim jocs tradicionals tota la tarda i comença també ja el Festival Maig de forma ja esplèndida al mig del camp, que és la seva ubicació habitual, molt a prop de Santa Coloma, en el terme de Sant Gallar.
I pel que fa al diumenge, té molt de pes la cultura popular.
Sí, el diumenge la protagonista bàsica és més monuments i cultura popular. Portes obertes a tots els monuments de Santa Coloma, ruta transermites per anar a la zona de Guiló, fins i tot a veure unes petjades de fòssils, esmorzar popular, mostra turística de Montblanc, de l'Espluga, de tots aquests pobles de l'entorn també venen a fer la seva mostra turística aquí a Santa Coloma, mercat de productes artesanals, puntaires i els bastoners de Montblanc aquest any també, per acabar de tancar aquesta mostra de cultura popular que ens faran els nostres grallers, diables, gegants, esbar dansaire, doncs ho acabarem amb el colofó dels bastoners de Montblanc.
Comentaves que aquest Som Terra de Patrimoni coincideix amb la cinquena edició del Festival Maig. Entenc que la voluntat ha estat fer-ho coincidir expressament.
Mira, a vegades són productes de l'atzar que venen així i ens ha agradat de fer-ho perquè doncs, també la música, evidentment, és patrimoni d'una vila i, per tant, doncs, ens ha agradat que un colofó nocturn fos aquest. No? Vull dir que hi ha qüestions d'agendes i calendaris entremig, però la voluntat ha estat que ho tiréssim endavant d'aquesta manera. I per tancar amb música no em podria deixar el concert que el diumenge a la tarda hi ha de la Lídia Pujol, a part del ball i orquestra Tarantel·la, però doncs, com a plat fort de tancament dels 25 anys de l'Associació Cultural Baixa Segarra, han organitzat un concert de Lídia Pujol a les 8 del vespre.
Propostes per tots els gustos, doncs entenc que la recomanació seria entrar a la pàgina web i fullejar el programa.
Sí, teniu tot el programa penjat a la pàgina web, n'hem fet difusió també a través de revistes de la zona i del diari, dels diaris de l'entorn, i per tant podeu trobar-ho abastament en tots els mitjans.
Angelina Noguer, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, moltes gràcies i molta sort amb aquesta tercera edició del Som Terra de Patrimoni.
Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos en aquesta difusió i deixa'm tancar amb un... Us convidem, que segur que m'he deixat coses al tinter que encara us acabaran de vellir, d'acord?
Moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Durant el cap de setmana tenim més propostes de cultura popular al territori que tot seguit repassem. A Valls, a la capital de l'Alt Camp, la Colla Vella organitza la Diada dels Pagesos. Serà dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de l'Oli i participaran, a més dels rosats, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus. També és festa major al Milà, a l'Alt Camp. Aquest petit municipi també tindrà Diada Castellera. Serà diumenge a la 1 del migdia i actuaran a la Colla Joves Xiquets de Valls i també els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Al Camp de Tarragona també hi ha castells a Altafulla en la Diada de Primavera. Serà diumenge a 1:15. Hi prendran part els castellers d'Altafulla, els Nois de la Torre, els Xiquets de Vilaseca i els castellers de Madrid. També tenim festa major a Segura aquest cap de setmana. De fet, avui al vespre hi haurà la guarnició dels carrers. Demà al matí hi haurà futbol, al migdia dinar popular i a la tarda ball, mentre que diumenge tindrem la missa en honor a Sant Isidre, que és el patró de Segura, aquí a la Conca de Barberà. I diumenge i dilluns és la Pasqua Granada. El dia de Pasqua Granada o Pentecosta és una celebració primaveral que prové i incorpora cerimònies d'antics cultes agraris relacionats amb la granada dels cereals dels camps i també la fructificació de les plantes. En el context del cristianisme, la festa commemora la baixada de l'Esperit Sant sobre els apòstols. La data de celebració de la Pasqua Granada és variable i depèn del dia en què s'escau la Pasqua Florida, que sempre és la primera lluna plena de primavera. La festa se celebra, doncs, 49 dies després del dilluns de Pasqua Florida. Per això, la festa també s'anomena Segona Pasqua. Se celebra durant 2 dies, diumenge i dilluns, i en algunes poblacions és festa local, és a dir, és un dia no laborable. I ara sí que nosaltres anem arribant al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podreu recuperar, aquest i tots, a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens n'anem escoltant els Goig de Santa Quitèria, d'en Carles Velda i el San Josex en el seu disc Cantut, que acabeu de passar una molt bona setmana. Salut i molta festa!
Salut i vida se n'ha arrencat a fugir. De tres germans que en tenia la cercaren dia i nit. La troben adormideta a la voreta d'un camí. Gloriosa Santa Quitèria, vulgueu-nos afavorir. Guardeu-nos del mal de ràbia, que és un mal que no es pot sofrir. Si la matarem aquí, ja l'inventen garrotada, la testa li fan sortir. La testa ha caigut a l'aigua, l'animet al paradís, i allà on ha caigut la testa s'hi ha de formar un monestir. Gloriosa Santa Quitèria, vulgueu-nos afavorir, guardeu-nos del mal de ràbia, que és un mal que no es pot sofrir. Taules de plata i el monestir n'és d'orfí, i el capellà que hi diu missa n'és el mateix Jesucrist. Els escolans que hi alteren són àngels del paradís, la dona que hi fa l'oferta, la mare de Sant Narcís. Gloriosa Santa Quitèria, vulgueu-nos afavorir, guardeu-nos del mal de ràbia, que és un mal que no es pot sofrir. Per l'hora.